Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Aquesta és la Setmana d'Alimentària, que aquest any compleix 50 anys. És a dir, que la primera es va inaugurar el 1976. 1976, déu-n'hi-do, un any clau per a la transició espanyola després de la mort de Franco, amb allò de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Com menjàvem llavors? Doncs el 1976 a les cases es cuinava sense dubte. Guisats tradicionals, llegums, molta verdura, pa, carn i peix sí, però menys que avui, i d'ultraprocessats, res de res. De fet, a moltes cases encara no hi havia neveres. Quin any més premonitori per inaugurar-se alimentària quan es començava a albirar la gran transformació que suposaria la indústria alimentària, és a dir, potets infantils, el revolucionari Tetra Brick, i també s'inaugurava el primer hipermercat i els anuncis d'alimentació començaven a aparèixer a la televisió. Als anys 80, la crisi de l'oli de colza va canviar per sempre més la relació amb la indústria i la seguretat alimentària es va convertir amb una prioritat absoluta. Van anar passant els anys i Alimentària va esdevenir punt de trobada per fer negocis tots junts allà mateix, clients, distribuïdors i fabricants. Un altre moment clau en els 50 anys d'història d'Alimentària doncs va ser el 2006, l'any que els cuiners van entrar a formar part del programa de la Fira, aquella comunió que avui encara dura entre cuiners i indústria. I fins avui, on tots junts comparteixen els més de 100.000 metres quadrats a Fira Barcelona, petites empreses, grans multinacionals, d'aquí i de l'altra punta del món, cuiners, pastissers, polítics, la reialesa fins i tot, en una de les fires alimentàries més importants d'Europa, exemple de com l'alimentació és, per sobre de tot, economia.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal? Com estem?
Molt bé. Tu has passat bé, Alimentària?
M'he cansat més que m'ho he passat bé.
Sí?
I m'he perdut molt.
Deu ser una mica com anar a PortAventura, per tu.
Sí, sí. He reclamat al Departament de Comunicació d'Alimentària un assistent d'intel·ligència artificial. Jo crec que això ho tindríem fet ràpid. Que et guiï per on has d'anar. Perquè perdem molt temps, els periodistes i els expositors, buscant allà on hem d'anar. Clar, que pensa que són 7 pavellons.
I aquest van dir, ara m'ho apunto aquí,
gràcies. M'ho apunto de cara, tenen 2 anys per anar-hi pensant.
Clar, clar.
Tu no vas venir, per això.
Es podria dir Alimentària.
I ja, sí, 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 com un Google Maps, però a dins Alimentària.
Bé, sí,
vull anar allà, ara gira a la dreta, a l'esquerra, cap aquí, cap allà, i ostres, tot el temps que perdríem. Va. A qui convidem avui al restaurant caníbal?
Doncs això, hauríem de començar portant algú de l'Alimentària, que ara en parlaves, per on hi han passat més de 3.000 empreses del sector agroalimentari, imagina't.
Sí, a qui convidem per parlar-ne,
doncs,
per això?
Antoni Soler.
Antoni Soler, per què?
Sí, perquè
Soler,
el país convidat a l'Alimentària d'aquest any ha sigut precisament Polònia.
Clar, clar, home, i tant, ben vist, Jovany, ben vist.
El principal productor, per si no ho sabies, de carn de viram de la Unió Europea i gran exportador de cereals, fruita i hortalisses. Queda dit Polònia. Coses de l'Alimentària, a veure, per on comencem? Dades, per exemple, ocupat, perquè us feu una idea de la dimensió de la cosa, 7 pavellons al recinte Gran Via de Fira Barcelona. Com dèiem, han vingut unes 3.000 empreses, 900 de les quals estrangeres, i pel que fa al volum de negocis, estem parlant de centenars de milions d'euros en transaccions comercials directes durant l'esdeveniment.
Sí, saps qui no ha vingut?
Qui no ha vingut?
El robot aquell que fa 2 anys es va escanyar a dins de l'aliment, que va ser, va ser el més important de la fira.
Li devia quedar el trauma a dins.
Sí. Doncs
encara que sigui una màquina, li va quedar.
El vaig buscar i no el vaig trobar.
Quina llàstima.
Però bé, tot això no cal recordar, òbviament, que el sector agroalimentari és el principal motor industrial a Catalunya mateix.
Exacte. I un dels grans protagonistes de l'Alimentària d'aquest any ha sigut el cafè.
El cafè, i tant, tenia escenari propi el cafè. Serveix, òbviament, doncs, per posar-se al dia d'això, de les novetats del sector, descobrir mercats, detectar tendències, i clar, amb el cafè això ho tenim.
Sí, el cafè d'especialitat, que es diu ara, oi?
Sí.
És a dir, el cafè del qual en tenim la traçabilitat, és a dir, sabem de quin país prové, de la regió concreta i qui l'ha produït, a més de la complexitat gustativa.
Tot això,
sí.
Em bec cada dia de cafè d'especialitat. A la Fira Alimentària hi hem trobat la Clàudia Sans, cap de qualitat de cafès al Magnífico, i ens ha explicat, doncs, això, per quina raó ha pujat tant i tant el preu del cafè.
El preu del cafè ha pujat bastant, sobretot vam tenir una pujada molt gran al desembre del 2025, va pujar quasi un 50%. Hi ha un factor de canvi climàtic, per exemple, ara Etiòpia pujarà bastant el preu perquè hi ha hagut poca producció. Els xinesos també han entrat molt fort al mercat i estan comprant bastant cafè. Vam tenir l'any passat bastanta crisi en la collita de Brasil i això també afecta els preus. Ara s'ha estabilitzat bastant, però la guerra d'Iran ens està afectant sobretot en quan arribaran els cafès africans a Europa. Tot el que és Àfrica arriba pel canal de Suez.
Déu-n'hi-do, ens ha fet una gran radiografia, però ho entenem ara tot perfectament gràcies a la Clàudia Sanz i si ve Antoni Soler al restaurant Caníbal a què el convidem.
A un cafè d'especialitat. No sé ben bé quina especialitat perquè no hi entenc, però ja ens ho comentarem.
Ja li faré jo un cafè de filtre. Sí. Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
Mira, pel que parlarem ara, dins del marc de la fira alimentària, m'hauria de convidar a mi mateix perquè aquest és el meu terreny. Productes rars, estrafolaris o com a mínim qüestionables.
Sí, sí, sí. Mira, en aquest àmbit tu haguessis passat la mar de bé, la fira mai de ser, perquè n'hem tornat a trobar uns quants. I un d'ells, t'he de dir, doncs te l'he portat sense pagar ni un cèntim perquè tot t'ho regalen allà i el tastarem el proper nyapotop.
És l'Egg Boom, sí. O sigui, ou en anglès. Sí. Més la onomatopeia boom
sí,
que són uns ous remenats envasats que es preparen, diuen, en 90 segons al microones.
Mm-hmm.
Es promociona com un producte saludable que t'ofereixen en 6 sabors. El clàssic, espinacs, xoriço pernil, garam masala i tandoori.
Jo, com sé que tu ets un home clàssic, t'he agafat el clàssic, però que sàpig que són uns polvets, eh? Bueno,
sí,
és que no avançaré res i ja ho tastarem. Alguna altra barbaritat més a destacar?
Sí, home, aquest sembla, per exemple, un fuet recobert d'or de 24 quilats per celebrar el centenari de l'empresa Fonsans.
Fantàstic.
O caviar de cargol, o snacks, diuen que saludables i sostenibles, fets a partir del residu de l'ordi que es fa servir per elaborar cervesa.
Escolta, tot pinta que tenia gana i de moment se m'està tallant l'estómac. Escolta, el que sí que jo vaig tastar alimentària són els embotits de peix de Fisiologi, que eren una meravella, que fan els italians Riccardo Radice i Giulia Gabriele, que Fisiologi, per cert, és un restaurant, eh? Però ara el que han fet és llançar tots aquests productes que ells servien per tots nosaltres, fuets, xoriços, botifarres o pernil elaborats a partir de peix, de talls de peix menys comercials. I a més es redueix el malbaratament, és una cosa fantàstica.
De fet, per això la fira ha premiat Fisiologi. Ja ens hem entès.
Sí.
Foods, pel catàleg d'embotits de peix que ofereix la recentment creada Xarcuteria del Mar, la Giulia Gabriele, cap de sala del restaurant Fisiologi. No sé si ho he dit bé ara.
No ens ho tornis explicat... a dir, ja mai
no,
més.
No ho tornaré a dir més. Ens ha explicat quines han estat les reaccions de la gent en tastar aquests embotits de peix.
Treballem amb una terrina de rap, que està feta amb el seu fetge, per fer com si fossi justament el fetge de rap. Hem fet proves també en alguns mercats, per exemple els de Sabadell, i la gent ha respost molt bé. Justament en el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens que portaven 8 anys, més o menys, i han començat els pares a comprar també. El que més li havia agradat era el paté de campanya, el pa de fetge, que està fet de fetge de rap, algo molt sorprenent.
Ja ho saps, els teus fills, l'entrepà fetge de rap.
Sí, segur que els encanta. Sí. Podríem estar tota l'hora comentant continguts de l'alimentària, per exemple, el Congrés de Restauració Col·lectiva, que s'hi ha celebrat amb l'objectiu de millorar l'alimentació a les escoles i als hospitals.
Sí, interessantíssim això, sí. En parlarem aviat al restaurant Caníbal de com es menja als hospitals. I tu, a què t'autoconvides?
Home, jo vull tastar l'Egg Boom, o el fuet recobert d'or, que em genera un dubte de si s'ha de treure la pell o no,
ja,
en aquest cas.
Imagines, quina... No el vaig agafar, el fuet d'or.
Vaja.
Però si ja ens diuen que s'ha de treure la pell, jo ja em retiro. I encara tenim un últim convidat, va.
Aquest el tinc clar. En Salvador García Arbós, un homenot de Girona, membre d'aquesta casa des d'abans del primer dia i responsable de tot aquest tinglado que és el Dia Mundial del Xuxu amb el seu corresponent concurs mundial del Xuxu de Girona.
Convidat està i aviat el sentirem. Aviat, vull dir, en uns minuts.
Sí, i a veure, ja fa dies que se sap, el millor xuxu de Catalunya, i qui diu de Catalunya diu del món.
Exacte.
Es fa a Girona ciutat, a la pastisseria Tornés.
Sí, sembla una obvietat allò, eh? Però clar, que el millor xuxudic sigui de Girona, però és que és la primera vegada que ha passat en les 6 edicions que portem del concurs.
Sí, la tria s'ha fet en el marc del Dia Mundial del Xuxu, com dèiem, amb diverses activitats organitzades a la plaça Salvador Espriu, davant del Mercat del Lleó de Girona. Un jurat format per diversos experts en la matèria, més un servidor. A tu et poso la categoria expert en la matèria.
Ah,
perquè
gràcies.
Ja hi ha, no, tu ja hi havies anat altres vegades a fer de jurat del xuxu. Doncs vam tastar un total de 18 xuxus en competició per valorar-ne punts com l'aspecte exterior, l'interior, la qualitat de la crema, la qualitat del fregit, l'equilibri de tot el conjunt, i de la suma de tots aquests punts es va erigir com a avançador, amb força claredat, tot s'ha de dir, el xuxu de Can Tornés.
Sí, que és el que més et va agradar a tu, si no recordo malament, però què et va semblar allò fer de jurat del millor xuxu?
És probablement una de les coses que m'he pres més seriosament i de les quals he presumit més de l'última dècada.
D'aquí un any encara em presumiràs.
No, absolutament.
Jo vaig ser jurat.
Em vaig quedar la jaqueta aquella que ens van donar per fer de jurat i em sembla que l'emmarcaré.
Sí, perquè t'anava una mica petita, no?
Sí, jo et deixava una miqueta.
Sí. Bé, un cop proclamat guanyador, vam parlar nosaltres amb en Josep Maria Tornés, segona generació de la pastisseria Tornés, i ens va explicar això.
I realment no recordaria el dia que no feia xuxus. El xuxu no l'acceptem massa els pastissers de Girona amb vainilla, preferim més fer la crema amb un toc de llimona, de pell de llimona natural i un trosset de branca de canyella per donar-hi un toc, i a partir d'aquí un equilibri entre la pasta i la crema, no? Què vol dir això? Doncs que no sigui un xuxu que tu el mosseguis i rebossi la crema per tots els costats, perquè no per ver-n'hi més serà més bon. Però de dintre sempre hi trobareu que el xuxu està com vorat, com una cúpula. Això no és un error. La gent pensa, ostres, aquí... No, què va, és que ha de ser així. Això són els vapors de la crema que estan tancats allà dintre, i al voler sortir, doncs, ens empenyen aquesta pasta cap a dalt i fa aquesta pasta cruixent i la crema a dintre, no?
Feia vent a Girona, però sí, ens ha quedat molt clar. O sigui, si veieu la cúpula, no és un error, és que és com ha de ser. Per cert, l'hem trucat avui, el Josep Maria, per preguntar-li com estan en la producció de xuxus després, una setmana, després del premi. Sí. I atenció, vols que t'ho digui?
A veure.
Si en feia uns 50, 100 al dia, depenent,
sí,
no? Allò, si és cap de setmana. Ara en fa 500 al dia. 500 xuxus al dia. I els ven tots. Aquesta és la notícia. De fet, alguns diu que a les 12 la gent ja arriba a les 3 del migdia i ja no en queda.
O sigui que si en fes més, també els vendria.
Sí, i tant. Sí, jo crec que quan s'acabi la Setmana Santa en farà més i més en vendrà. I a què convidem en Salvador si ve al restaurant Caníbal?
Doncs no ho sé. Què marida amb un xuxu de Girona? No ratafia de Santa Coloma de Farners, per exemple, o ratafia la que fa el Salvador mateix.
Sí, és veritat.
L'he tastada.
I què?
És una ratafia no apta per no iniciats.
O sigui, per mi, jo millor que no...
No.
Millor que no. És potenteta, eh? Ai, va, ja els tenim a tots. Salvador, Toni Soler i tu, que ja hi ets, òbviament. Sí. I la Dolors, que també sempre hi és i ja arriba i fa por.
Bon dia.
Dolors, què tal?
Ben tornats.
Oh.
Us deixo unes olivetes per anar picant.
Gràcies.
Ai, molt bé, gràcies.
Avui us hem preparat uns espàrrecs blancs de Gavà amb una salsa holandesa de pagès.
Ai, m'agrada molt.
Una amanida russa de crític gastronòmic i un escriptor gironí que tallem ben finet, el servim cru i l'amanim amb un toc picant.
Molt bé.
I per començar com a plat fort, us podem oferir un arròs a la cassola mar i muntanya amb costella de tècnic de so. Uns canelons de gastrònom cansat, ben gratinats, o bé uns lloms de pianista amb allioli. Què us ve més de gust?
A veure...
Sí. És que com ha tornat el fred.
Sí. Sí, uns canelons.
Sí.
O sigui, bueno, i a més, els canelons fan molt de diumenge.
Sí, i el gastrònom cansat ja ni t'explico.
Clar, si està cansat vol dir que la carn serà tendra.
Tendra,
serà
tendra,
melosa. No serà una cosa d'aquelles dures
estupenca.
I fibrosa.
Els canelons,
canelons,
va.
Canelons.
Fantàstic! De seguit els canelons de gastrònom cansat. Pobret.
Oye, Clark, ¿vamos a almorzar?
Yeah, man, I'm ready. I'm hungry to bite a mule.
Bueno, ¿a dónde te gustaría ir?
Well, let's go up Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food.
Ven acá, ¿no quieres ir al foro de los Four Seasons?
No, Seasons, baby.
¿Qué tal a la Fonda del Son?
Fonda la Soul, ain't got no soul there, man.
Bueno, bueno, y entonces, ¿a dónde quieres ir entonces?
Let me think. Old Restaurant Caníbal a Berlín.
Muy buena idea.
Obre diumenge a la 1 del migdia. A Catalunya Ràdio. amb Paula Molés.
Xevi Miró, Filip Regol i Toni Massanés, bon dia a tots tres. Què tal, com estem?
Molt
bon
bé, dia. Molt bé. Atabalats, perquè hi ha molta
atabalats,
feina.
Sí. Cansats? Qui està més cansat de tots?
El Filip.
No. No, perquè no he estat alimentària, tens dies com tu i com jo.
Molt bé, doncs jo.
Xevi, has passat per alimentària o no?
Jo com una rosa, només tangencialment he passat.
Ai, o sigui, el més cansat és Toni Massanés.
Ja,
benvinguts a la taula del caníbal. Escolta, comencem fent un cop d'ull alimentària, perquè és que si no, no en sortirem d'aquí.
Sí, home, i tant.
Va.
Caviar i llenties, amb Toni Massanés.
I Toni Massanés, poques presentacions demana, però bé, ja ho sabeu, director de la Fundació Alícia, i ara ho dèiem, el Xevi Miró, expert formatger, i Filip Regol, el nostre crític de capçalera, a tots tres asseguts a la taula del caníbal. En una estoneta, per cert, les llenties avui les protagonitzarà un productor d'espàrrecs, després hi anirem, però abans, com dèiem, avui l'actualitat passa pel que ha passat alimentària. Ja hem comentat algunes coses, però, a Toni, em toca parlar amb tu d'allò que a vegades més crida l'atenció als mitjans, no? Que són les tendències, o això que la indústria alimentària fabricarà o farà en el futur. Primera tendència, que almenys ara escoltarem un expert que ens ho ha revelat, això, és la salut. O sigui, com de preocupats estem per la nostra salut, sobretot per la salut intestinal. You know I want you to. No sé si fer la pregunta a la taula, ja que hi som i som diferents. Us preocupa realment molt la salut i sobretot la salut d'allò que a vegades amb el Toni hem parlat, de la microbiota, dels probiòtics, tot això. Sí o no?
Jo, quan no estic bé, és quan me preocupa. Quan quasi sempre estic bé, de moment no m'he hagut de preocupar gaire.
Filip?
Jo sóc hipocondríac, o sigui, de tota la vida.
O sigui que preocupat constantment,
sí,
per tot.
I menjo kèfir, i menjo verdura, i productes integrals i ecològics quan puc, sí.
O sigui, ell, si li féssim l'enquesta, no, de les tendències, ens faria pujar el percentatge. Tu, Toni, ja no cal que t'ho preguntis.
Jo no soc gens... Jo en soc massa poc, o sigui, em miro massa poc, no?, quan tinc alguna cosa, etcètera, no?, tindré que anar segurament més al metge, però en canvi m'hi dedico, no?, evidentment, perquè ens dediquem a recordar la gent que mengem, entre altres coses, per estar sans.
A tot això, mira, això potser també ens ajuda, és que no ho hem dit, però fa flaire de formatges, perquè hi ha el Xavi aquí, és a dir, que potser tot això, que són fermentats, escolta, no va malament per la salut intestinal, els formatges. Us sembla que... Digues, Toni.
No, clar, és que aquí hi ha la paradoxa, diguéssim, una mica del que ara parlaràs tu, per tant, deixo que tu primer parlis
i després ja ho faràs. Tot això no ho diem nosaltres perquè ho suposem, ho diem perquè ho hem vist alimentària, sobretot perquè la gent que s'hi dedica, és a dir, que fa estudis sobre què busquen els mercats i què busquem els consumidors, diguéssim, ho tenen allò comprovat. Nosaltres hem parlat amb l'Enric Tardío, que treballa a una empresa que es diu Innova Market Insights, en aquest cas especialitzada en informació de mercat per aliments, per begudes, per productes de la cura personal, i ell ens confirmava aquest punt de vista sobre l'interès creixent per la salut digestiva.
Veiem oportunitats en el que és la salut funcional i específica, és a dir, productes que responen a moments concrets on volem buscar aquest aporte proteic o on també, doncs, per exemple, la salut digestiva, que ara també ho tenim com una plataforma de salut holística, on ja ho percebem que ens ajuda a nivell d'energia, a nivell immunitari, etc.
Com ho veus, Toni?
No, ho veig primer. Deixa'm fer propaganda d'un llibre que ja hem parlat molt aquí, que hem fet a Alícia, però perquè és un llibre crec que està molt ben fet, i el ben fet perquè la gent entengués tot aquest merder, no?, i d'una manera clara, i què volia, com es reflectia això en el seu dia a dia a l'hora de menjar, que és la ciència de la microbiota, no?, que vam fer amb la Cristina Sáez i la Fundació Alicia. Per què? Perquè al final tot va d'aquesta cosa. No han descobert que nosaltres tenim tot de microbis al nostre intestí, que primer pensàvem com menys bitxets millor, com més inocues fossin les coses millor, i ara ens n'hem adonat que al contrari, que si tot és molt inocu, no podem estar sants. Per què? Perquè aquests microbis ens ajuden a tenir salut, perquè fan són simbiòtics amb nosaltres, no? O sigui, ens ajuden a produir algunes de les coses que el nostre cos necessita, no? Per estar bé des del punt de vista de la salut corporal, però també, i ara és aquesta la tendència important, des del punt de vista de la salut emocional. Això és la famosa microbiota. Els bitxets aquests, quan els metges, és el que se'n diuen probiòtics, la microbiota és el que abans se'n deia la flora intestinal, també per entendre-ho, que viuen a dins el nostre intestí, i el que els alimenta se'n diuen prebiòtics, o fibra prebiòtica, que és el que trobem a la majoria de verdures, etc, etc, i també en alguns d'aquests aliments de l'Innoval que ara tu em parlarà.
Sí, clar, i és per això que el packaging, no?, sempre és el sense, que diem, no? Sí. Sense sucre, sense lactosa, sense gluten, sense oli de palma, sense aromes artificials, i m'hi vaig fixar que hi havia molt, no?, de claim, allò que diuen el reclam, on hi posava probiòtics, sí. Probiòtics. I acabes d'anunciar la segona tendència, que és aquesta de la, del plaer, de la indulgència, eh? Doncs sí, el plaer, amics. La salut està molt bé, però, escolta, aquell momentet que busquem que les coses ens agradin. Et sembla, Toni, que escoltem també què ens deia l'Enric Tardío, aquest especialista d'Innova Market Insight, sobre l'importància de la salut emocional.
Aquí estem veient que a nivell d'indulgència o experiències de plaer, el sabor ja no és suficient, sinó aquí entren i cobren un rol molt important el que és les emocions, el que és el moment de consum, no? És a dir, jo vull consumir un producte indulgent perquè necessito animar-me o perquè vull relaxar-me, no? I també el buscar aquest pont entre indulgència i productes saludables.
Sí, ho hem dit moltes vegades. Aquesta visió holística, no, ben entesa, o sigui, si tot és un, també hem d'entendre que no podem anar per un cantó al plaer, que és el que cada cop ens venen més, perquè ens ho parcel·len. Per què em va bé això? Per què em cura? Per què és miraculós? Per una cosa. I les altres de la vida? Ah, no em parlo perquè t'ho vull simplificar. Et vull donar la resposta molt concreta, de més en 7 segons, que és el que tu retendràs la informació, aquestes coses. Llavors, què vols ara, plaer? O vols salut? O què vols? No? I, evidentment, això no funciona. Són així, les coses han de ser bones, sanes i sostenibles, i en realitat el nostre plaer se n'hauria d'ocupar de detectar aquelles coses que ens convenen, ho hem dit tantíssimes vegades. Com que ara tot ens va dissociat, diu, no, és que jo vull, per estar content, vull una mica de cosa dolça, no? Dius, vale, vull una cosa dolça, però per la meva salut no vull sucre. I ara, a més, no vull el sense que deies.
Sí.
No només sense sucre. Primer eren sense greix i posàvem sucre. Després eren sense sucre i posàvem edulcorants. És que ara ha de ser sense greix, sense sucre i sense edulcorants. I cada cop ho anem fent més complicat,
no queda res.
Però cada cop anem traient coses a les fruites, a les verdures, aquells aliments que hi havia abans, i les anem incorporant en aquestes formulacions d'aquests nous productes, diguéssim, que el que volen fer és això, no? Vendre'ns una cosa fantàstica, que és allò que és el claim, que és l'excusa, diguéssim, que farà que nosaltres l'agafem, allò que estarà més gran, però sobretot, diguéssim, no, que no descuidar les altres. Va d'això, una mica.
Sí, mira, jo us he portat un parell de coses que he trobat alimentària. He volgut ser, tampoc, diguéssim, m'he deixat les pitjors a casa, perquè ja farem algun nyapotop, però us he portat dos begudes, perquè, déu-n'hi-do, molts estan sobre begudes, o sigui, ara ja les begudes no només ens hidraten, sinó allò que se'n diu, Toni, begudes funcionals, se disten per alguna cosa, i mira, el Toni ja està obrint la primera, les tastarem, Heu de preparar dos gotets. Sí? Us sembla bé? Teniu dos gots o no? Sí. Llavors, la idea aquesta del refresc, no? La beguda, però que m'aporti coses. aquesta que està obrint el Toni és una empresa de Lleida, molt interessant, per cert. Es diu Kefir Foods i és una beguda probiòtica basada, doncs això, amb el kefir, no? Amb tots els ferments que ja té el kefir. Ells ens deien, no, és que això és molt millor que la kombucha. Déu-n'hi-do, les kombuches que ens vam trobar a Alimentària. I amb la idea aquesta, ho veieu, eh? Probiòtics, sí. Ho poso aquí. Sí. Què us sembla, el tast?
Mediocre.
Mediocre? Ostres, sí, o sigui, Déu-n'hi-do.
No sé, què vols que et digui?
Ah, no, no, sí, escolta.
Si és un moment de per tastar una cosa bona i gratificant i no ho sé. No,
jo, a veure, l'he trobat baixeta...
No, dolenta no, tampoc.
No, dolenta tampoc, però només me la veuria si em diguessin que m'aporta això, doncs que és molt bona per mi i que té molts probiòtics.
I això és el que et diuen?
Sí, clar. Per llavors la compraria, segurament.
No, per què? Perquè si vols una altra cosa, pren-te un refresc que et porti molt més sucre o molt més dolgurant, ja. perquè és baix i perquè té una acidesa, diguéssim, produïda per aquestes fermentacions dels llevats i els bacteris que componen, diguéssim, la mare del que és aquest kefir d'aigua. Clar, és que va d'això, què és el que volem? Ho volem tot? Ho volem segons què? Insisteixo, que ens estan dissociant, diguéssim, aquests motius de compra. A mi m'agrada primer que és de Lleida. Necessitem, si pensem en holístic, no, diguéssim, necessitem gent que produeixi coses al territori, que hi visqui i que faci formatges, que faci fruita, i nosaltres ens l'hem de comprar i l'hem de i ens l'hem de menjar. Això és el que té de bo. A partir d'aquí, tothom busca el seu beuratge miraculós, més amb els refrescos que ara no, han estat, evidentment, no, molt culpabilitzats, els refrescos últims, doncs busquem això. I després, amb aquesta gran tendència que, desgraciadament, ho sento, ens ve d'Estats Units, que és a medicalitzar cada cop més l'alimentació, diguéssim, no? En lloc de fer que els aliments siguin la nostra medicina, directament fem que els aliments siguin medicines, que no és el mateix, encara que ho som. Ja ho som, de medicina, no? Però per a més ho han de semblar d'alguna manera. Ho han de semblar fins i tot, a vegades, amb el gust, diguéssim, no? I veure que això de curar molt, no com quan es prenia molt xarop. Perquè...
No, a mesura que el vaig tastant no m'acaba de fer.
Són dues
no
coses diferents.
Res,
són dues coses
no
diferents.
Res, no t'ha agradat massa.
Vull dir, són coses molt semblants. Dues coses molt semblants.
Sí, molt semblants amb el
perquè
propòsit.
Perquè només que els microorganismes i el període de fermentació és una mica diferent.
Jo estic d'acord. És que l'única cosa que beuria jo per necessitat seria l'aigua.
Ja.
Aquesta seria la que beuria. Llavors, si parlem d'això, bueno, com que no estic malalt de res, no, crec que no em cal... I el gust, el plaer que m'aporta, no és el plaer que m'aporta el vi. A mi el vi m'encanta, ja sé que ho prenc per plaer, allà sí que no el prenc per cap mena de polifenols i cap cosa que m'hagin pogut colar que són bons, però els vins els prenc per plaer, o la cervesa també, i allò ho faig per plaer. Això d'aquí m'ho prendria per plaer? No, perquè no em produeix plaer.
Potser el següent que us he portat sí que us el prendríeu per plaer, no ho sé, almenys l'estètica, ho veieu, eh? Colors llampants, rosa, vermell, és una llauna, és a dir, vindria a semblar-se a una llauna, no cal dir marques, de begudes carbonatades i ensucrades, i aquí és que aquesta us l'he agafat perquè és que ho té tot, o sigui, baixa en calories, plant-based, guilt-free, que aquesta m'encanta, o sigui, lliure de culpa, sí. O sigui, tu et prens això i estàs lliure de culpa,
i
és vegà...
No cal posar-ho.
Té molta fibra, que dius, ostres, té molta fibra, això, i té baixes calories. I aquest es diu Functional Coda. És valencià, per cert, eh? Sí. O sigui, aquí anem farem competició.
Molt bé, home, clar, aquí tenim...
Compte.
Escolta, d'entrada, a recolzar, insisteixo, les empreses de casa nostra i la gent que facin coses a casa nostra. I després, això, la necessitat aquesta que haguis de fer tants claims, tant màrqueting, tant envasos, explicant-te això, miracles, a mi, en principi, crec que... O sigui, el problema és una reacció de la indústria, o sigui, el problema és nostre.
Sabeu que penso que, no sé si som el públic potencial a qui va dirigit aquest producte, és a dir, m'estic imaginant algú que, és igual, diguem-ho, doncs potser beu Coca-Cola dia sí dia també,
i en lloc de la... Al cap del carrer, jo Coca-Cola no em prenc,
clar,
no m'agrada.
Llavors, els que bevem aigua no comprarem un...
Això pot estar molt bé, jo tampoc no volia ser un destroyer en aquest sentit.
Al final és això, al final és una cultura, diguéssim, que decidim entre tots, i alguns més que d'altres, els que poden, què és allò que és bo i què és allò que no ho és. Sempre hem fet el mateix i continuem fent-ho.
No, que això sembla un xarop de per la tos, diluït amb aigua.
I el tas vol està fent el Filip avui, eh? Sí. Escolta, anem a l'última tendència que hem detectat amb aquesta alimentària, que, bueno, anem al cap del carrer, que és allò que ens fa sentir casa.
Digue-li a la pluja que no plogui tan fort. Que no plogui tan fort, que no plogui tan fort.
I, si us sembla, doncs escoltem a l'Enric Tardío, que és el nostre expert d'avui, el senyor que s'ha mirat tots els mercats i el que diem als consumidors. Va, l'escoltem.
Aquest moment d'incertesa, al final, tant a nivell de guerres com de pressions econòmiques, etc., fa que al final anem més en compte a on posem els diners, no? Per tant, això obre oportunitats, és a dir, posar valor en el que és la traïció ajuda, perquè en moments d'incertesa doncs això em donarà un sentiment de que ja sé el que compro, conec l'origen, em dona pues, aquest sentiment de nostàlgia, de calma, no? De tranquil·litat.
Interessant, eh? Perquè li preguntàvem, no, com afecta el moment que vivim, concretament, no, guerra d'Iran, aquest moment d'incertesa, amb, efectivament, amb allò que busca la gent, no? I deia això, al final és l'autenticitat, aquelles receptes que et recordin la cuina tradicional, la de l'àvia, la de la mare, i per això també veiem molts plats, diguéssim, precuinats, individuals, per cert, de receptes tradicionals, eh? També ho hem vist molt, això, eh? Té un cert sentit, Toni,
sí,
això.
No, absolutament, i la idea aquesta de tornar, diguéssim, a és igual, el si matern, el menjar confort, aquest, no?, de la... que et diu refugi, no? Una mica el menjar refugi és absolutament, psicològicament, una de les, no?, dels nostres comportaments quan intentem conviure, i és molt difícil, i això també té a veure amb allò de la salut emocional, totes aquestes coses, no? O sigui, ja pots menjar el que vulguis, que si la teva vida, diguéssim, no, està plena de conflictes, serà molt difícil que només, no, prenent-te més d'una cosa que de l'altra, puguis gestionar-ho. Una altra cosa és que tinguis un dèficit d'un nutrient, eh? Però ho dic perquè el que ens venen molt és això, saps? Et donaré això i seràs més feliç. Mm-hmm. Bueno, seràs més feliç, doncs depèn una mica de com t'agafin les coses i com te les prenguis. És veritat, eh? Que estem en un moment on segur que tots busquem refugi.
A tot això, per cert, els consumidors joves, perquè les enquestes que ens revelaven justament ells, era certament preocupant, generació Z, també millennials, que els hi preocupava molt la salut mental, sí. I és gent que quan els hi fan les enquestes parlen d'estrès, parlen d'ansietat. Nosaltres també ho tenim, però els més joves ho tenen, i molt, i deien que no semblava que la indústria s'hi hagi fixat gaire i que era una cosa que havien d'explotar, amb aquesta cosa que deies tu de medicalitzar l'alimentació.
Clar, jo crec que tot, molts d'aquests nous productes responen a això. Sabem que l'estètica és el primer que fa que, no, que ara ens preocupa, desgraciadament és així, i per això la proteïna... O sigui, la proteïna no és per viure més, no és veritat, per estar més sats, no. És perquè ens han dit que estarem més coatges, més guapes, i ara el Jim Bro, diguéssim, que és el nostre referent de TikTok, diguéssim, doncs està com està, i només esmorza 8 ous ferrats amb 3, amb 4 bistecs al dematí. Però és veritat que s'ha detectat en els últims estudis, com dius, que estan molt preocupats pel seu benestar i per la seva salut mental els més joves, perquè el colesterol i tot això els queda com molt lluny, clar, diguéssim, no? I aquesta és la diferència, eh? Amb els estudis, però que, per tant, també els ha portat a la idea aquesta de menjar sa, diguéssim, com a camí cap a, no? Com a mitjà. I té molt a veure amb aquesta resposta, però per això feia la reflexió abans, eh? Però mentre fan això, deixen d'escoltar cada cop més, deixen d'escoltar notícies. Això també és una claríssimament, eh? Perquè...
Per protegir-se, potser.
Per protegir-se.
Clar, clar.
Per protegir-se. I això és una esclada, per cert, perillosíssima, eh? Ja. Perquè, clar, no? Estàs en mans d'autoritarismes, de bla, bla, bla. Una cosa, com que aquest programa tindrà, com no pot ser d'una altra manera, llarga vida, perquè per la qualitat del producte no pot ser d'una altra manera, et proposo una cosa.
A veure.
Ja que fem tants premis, que tothom fa els concurs, que no sé quantos... Mira, hi ha un premi arquitectònic que es dona, que està molt bé, un només, em sembla, molt reputat, que es dona al cap d'uns anys d'aquell edifici hagi fet uns quants anys per veure si ha funcionat, si ha sigut, si els que hi viuen o els que hi treballen, no ho sigui, per què fem les coses, no? Si no ha tingut problemes, diguéssim, estructurals, no sé què. El que jo crec que ha de fer el caníbal és fer premis de, al cap de, no sé, 3 anys, no cal que siguin ni molts, eh? 3, sí. 4, això, quants productes dels que a Innoval han estat, no? O al fòrum de gastronòmic, d'aquestes, d'això, encara són
encara al mercat.
I jo crec que estaria molt bé, perquè ens dona, o sigui, està molt bé, uau, no? La notícia, però aquest és un programa que també té aquest punt de perspectiva, que jo crec que és el que fa, que el fa diferencial.
Ens deia l'Enric, ara m'ho has deixat estupendament bé per explicar-ho, que el 90% de la innovació alimentària fracassa en menys d'un any. És a dir, llencen productes i al cap d'un any diuen, doncs això ho retirem perquè no ho compra ningú. El 90% és molt, eh? Doncs sí. O sigui, que farem els premis, doncs, i ens sobraran categories, si ja ho veig jo, però bé.
I que Catalunya Ràdio qui...
que pagui.
Pagui una mica.
Escolteu, sortim d'alimentària, perquè si estàs allà dins no veus ni el sol ni res, no saps ni quina hora és, i anem al mercat a fer la compra, va. A veure, Toni, rapidet, perquè ja ara sí estem a primavera.
Vinga, estàs d'hi vol ploure, enciams, bledes, carxofes, cebes tendres, alls tendres, per favor, espàrrecs.
Ara vindran els espàrrecs.
I encara, perquè encara va tornant aquests freds, aquest això, de tant en tant sorprenen, i agafem constipats, cols, espigalls de col, espinacs, escaroles, i què més? I llegum fresca, pèsols i faves, evidentment, que
ara és el moment,
i maduixes, que ara és el moment, encara que ens sembla que ja s'acaben, i encara taronges...
Maduixos ecològica, si es pot.
Ja, perquè
són molt poroses amb el pesticides.
Et farem cas. Entre tots aquests productes que acabem de citar, hi ha l'espàrrec, que fa primavera, i ens encanta l'espàrrec de marge, l'espàrrec silvestre, però avui ens fixarem amb l'altre germà. Tenim el verd, doncs avui ens fixarem amb el germà blanc, és a dir, l'espàrrec blanc. Josep Panyella, molt bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia, Josep.
El Josep Panyella és pagès, fa espàrrecs, òbviament, ara ens ho explicarà, i és president de la cooperativa agropecuària de Gavà, al Baix Llobregat, i des de fa tot just 6 anys és també, allò que deien, productor d'espàrrecs. Escolta, hem començat a collir, perquè això es comença a collir normalment a principis de març, per Sant Josep, anem bé? Josep?
Correcte, sí, correcte. Comença a principis de març, i ara, aquests dies, com que tenim més fresqueta, doncs en surten menys, però ja comencem a plena temporada, i el mes d'abril és ja temporada plena, i perquè es comença a collir forces espàrrecs.
Com està anant la temporada de moment?
Bueno, de moment es comencem a sortir i estan sortint. Jo crec que la temporada anirà molt bé. El que passa que és una planta que, clar, fins que no veu sortir no saps el que ha passat a l'hivern. Si ha agafat algun foc, si no ha agafat algun foc, si ha agafat alguna enfermedad, però de moment estan sortint.
Com dèiem, estem parlant de l'espàrrec blanc i no pas del verd. No sé quines diferències el consumidor, òbviament ja la sabem, perquè el color ens dona la pista, la mida, tot. Però entenc que es conrea de manera força diferent. O sigui, la teva feina, bé, no té res a veure.
Sí, clar, l'espàrrec blanc és el que no ha sortit encara del cavalló. Tenim l'avantatge que li posem un plàstic negre i tenim aquesta sort de que si encara ha sortit 2 o 3 centímetres, l'espàrrec conserva el color blanc, que és més, molt més apreciat que el verd.
O sigui, el que fas és com, perquè ens entenguem, és calçal. És calçal, no? Perquè vagi creixent en vertical.
Exacte, però bueno, l'espàrrec ja... No és com el calçot que el tens que calçar mica en mica. No, l'espàrrec ja... Quan amb això el calces perquè es comenci a sortir.
I a més el tapeu perquè ni a la punta de dalt, diguéssim, no tingui aquesta mica d'acció del sol que fa que...
Sí, correcte. A l'espàrrec, al moment que surt, li toca el sol, ja es comença a fer-se res.
I la collita, perquè aquí no entra la maquinària, o sigui, això és mà d'obra...
No.
Mà d'obra, eh?
Això és molt manual, és molt artesanal encara. Estem aquí, clar, hi ha poca producció i no és com aquests països, els Països Baixos o Alemanya, d'això, que hi ha grans hectàrees i allà ho fan molt mecanitzat. Aquí encara conservem la tradició de que és molt artesanal.
Clar, estàs, vaja, a Gavà, sovint associem el nom de Gavà amb l'espàrrec, no sé d'on ve la tradició i d'on li ve la fama.
Bueno, l'espàrrec de Gavà va ser, doncs, als anys 900, els primers dels anys 900, va venir un pagès a França, va portar unes llavors, i amb aquestes llavors, doncs, amb la terra aquesta que tenim sorrenca, hi va anar molt, molt bé. I com que en aquells moments era tot molt producte de proximitat, doncs, pensa que als anys 40, 50, 60, aquí hi havia 70, 80, 90 hectàrees d'espàrrec conreat. I era un lloc que era apreciat, que tot anava al bord de Barcelona, i hi havia molta demanda.
Uh-huh. I amb això hem perdut una mica de cultura. No hem tingut mai la cultura que tenen, per exemple, els de Baviera, els alemanys. Jo he estat en època d'espàrrecs allà i és al·lucinant, no? I en canvi aquí poder no en tenim tanta i poder ara fins i tot l'hem perdut, no? I això que ens feia que els pocs, relativament pocs espàrrecs de Gavà que tenim, no, diguéssim, fer-ne una festa, poder queda molt entre els pocs coneixedors, no, de l'entorn, restaurants o una cosa així. Què et sembla?
Si no, no és així. És un punt de molt proximitat i aquí li donem el valor afegit ara amb les xarxes socials i la restauració. La restauració més pròxima, no? Nosaltres servim espàrrecs una mica de Mercabarna, després al Mercat Municipal de Barcelona en un 2, i després al Mercat de Pagès d'aquí que va, també l'agropecuària de Gavà també en venem, però tot és molt local. I és com has dit, que no som grans consumidors d'espàrrecs, no és un país de gran consum d'espàrrecs. Però aquesta tradició que tenim i aquesta voluntat que tenim que, almenys, no es perdi aquesta tradició de l'espàrrec de Gavà i la filla d'espàrrec de Gavà, que és molt emblemàtica. És un producte molt emblemàtic, també.
Relacionat amb això de la falta de la cultura de l'espàrrec, em sembla, Josep, que tu no acabes de compartir aquesta presentació que fan alguns restaurants, perquè ells dirien, serien els que ens donarien aquest exemple, de que l'acaben servint una miqueta, dius tu, una miqueta massa al dente o una miqueta, i ara el Philip Regol estarà encantadíssim de fer servir aquest adjectiu, una miqueta massa crocant.
Bueno, és així? Ja és que això és el gust del consumidor, eh? És que jo aquí hi ha restauradors que diuen això. No està dolent el dente. El que passa que nosaltres, per almenys aquí, a la zona d'aquí que va, estem habituats a fer l'espàrrec tou, que sigui molt suau. El dente, pues, és una altra cosa que nosaltres no estem preparats i, per almenys, la pagesia, quan li donen espàrrec del dente, diu, ostres, això està cru. No, és una altra forma de cuinar. Estarà bo, però nosaltres el preferim, pues, que estigui ben fet.
Filip, com ho veus tu? Que...
No, el que hem fet amb l'espàrrec, el que hem fet amb moltes verdures i tal, la hipercorrecció. És a dir, abans es menjava espàrrecs molt sovint de llauna, totalment passat de cocció, i llavors el cuiner modern ha dit, doncs jo ho faré bé. I ho faré bé vol dir passar-se de l'altre costat i fer-lo massa cru, massa crocant, i va desenvolupar tota la seva dolçor, la seva lleugera amargor, i passa el mateix amb els pèsols, que volem fer cru, és una crudité, i no, jo crec que el pèsol també necessita la petita seva cocció perquè sigui en sencer i al mateix temps dolç, i és això el que passa, la hipercorrecció.
I ja que parlem d'això, com t'agrada... O sigui, la gràcia que té l'espàrrec és això, que té molta persona... Que és saníssim, que aquí sí que hi ha fibra.
Fibra,
com que el terra és sorrenc, fibra, però una fibra que no és llenyosa, que és la gràcia, diguéssim, de l'espàrrec. Però, per tant, super sa, amb molta personalitat, o sigui, realment té uns gustos molt diferents, i, a més, és molt fàcil de menjar, diguéssim. Com t'agrada, amb tu, menjar-te'l?
A mi m'agrada en sal i oli. En sal i oli, ben fets, a mi això ja, de veritat...
No maionesa, o no pebre, o no vinagre...
Jo no. Jo, però això és el que diem, a gustos ja al consumidor. I aquí pues, ja saps que hi ha moltes formes de fer l'espàrrec.
Sí. Però si la nostra intenció és que la gent li perdi la por a l'espàrrec blanc, perquè el verd el comprem i fem truites, el fem a la planxa, etc. El Xavi me l'he trobat comprant espàrrecs blancs al mercat de Sants, i em vas confessar que m'agraden molt, no? Vull dir que els esperes. O
sigui, per mi és la meva verdura número 1.
Què dius?
El tinc al nivell de les ostres i llavors...
De les ostres?
Sí, sí, per mi, ostres. Per mi l'espàrrec és un plaer incommensurable.
I com el fas i com el cuines tu, Xevi?
Jo li faig un bull. Intento bullir-los en vertical, perquè sí que havia llegit que era millor, doncs... I això em corregiràs tu, Josep, si ho dic malament.
La meva senyora sí que els fa així. La meva senyora els fa així.
Com no, a vegades inclús els llego una miqueta amb una goma de silicona perquè vagin en vertical. I la punta es faci una miqueta menys que no pas la part de sota. Però, bueno, al final, si se'm cauen i se'm queden submergits a dintre de l'aigua, escolta'm, ja estan boníssims. Vull dir, al final, l'important és pelar-los, evidentment tallar la part més fibrosa, pelar-los una miqueta amb un pelador de verdures i ja està.
Escolta, doncs ja estem tots convençuts, em sembla a mi. Com sigui, jo amb maionesa de confessar que també m'agraden molt els espàrrecs.
I també holandesa.
Sí, ara que
la mantega ja s'ha obert la veda de la mantega.
Holandesa fer la casa costa una mica més, eh? Però espectacular.
A casa no, però a un restaurant amb holandesa no hi ha res millor que un espàrrec amb holandesa.
Escolta, Josep, doncs res, nosaltres des d'aquí t'animem que no deixis de conrear espàrrecs blancs a Gavà, perquè sabem que en part ho fas per un cert romanticisme, perquè...
Exacte. És un producte molt romàntic, falta aquest relleu generacional que es vulgui dedicar a aquest producte, a conrear, i aquí gràcies també tenim que la subvenció de l'Ajuntament de Gavà, que amb aquesta subvenció plantem aquestes plantes o aquestes garres que diem.
Fantàstic. Gràcies, Josep Panyella, pagès que conrea espàrrecs blancs a Gavà i president de la cooperativa agropecuària de Gavà, al Baix Llobregat. I ja ho sabeu, em sembla que fins al 10 de maig, Fira de l'Espàrrec de Gavà, ens hi esperen, que la temporada és curta, és a dir, que hem d'aprofitar. Gràcies, Josep. Una abraçada des d'aquí.
A vosaltres.
I ara nosaltres agafem aire, fem una petiteta pausa per la publicitat. El Toni, ara em xivaré, ha anat bevent el kèfir, la beguda aquesta de kèfir, ell ha anat bevent, ja gairebé no ens en queda. I ara anirem de seguida als probiòtics naturals dels formatges amb Xevi Miró, però abans el nostre estimat Salvador García Arbós, que avui no l'hem d'imaginar pas a la sala d'un restaurant, sinó passejant per Alimentària. Ai, senyor, Salvador, a qui has vist avui?
Eps, et vaig veure Alimentària. Vaig veure tothom a Alimentària, i quan dic tothom no vull pas dir tothom, això de tothom és un dir, i vaig veure molta gent coneguda i molta més de desconeguda, gent ben parida i gent molt mal parida. Vaig veure gent que feia veure que no em veia i gent que em veia, com jo, feia veure que no la veia. Amb moltes persones ho vaig solucionar saludant de lluny amb la mà i vocalitzant «ja ens veurem, ja ens veurem», o amb un cop de cap de cortesia i mandra «ja ens trucarem, ja quedarem un altre dia més tranquil·litat i tal dia farà un any». Mai no em truques. Aviam quan em vens a veure. I tu què? Què hi anem a fer, Alimentària? Jo hi vaig a perdre oremus, a veure novetats, innovacions i compromisos ineludibles. Soc ben conscient que aquest rellam de fira dedicada al sector de l'alimentació i nascuda fa mig segle no te l'acabes en els 4 dies que dura i necessites setmanes per pair-la. Sort que van segregar el sector del vi amb la Barcelona Wine Week. Voleu dir que no hi ha més sectors que podrien tenir una fira pròpia?
Al restaurant Caníbal encara no hi tenim robots.
Si us plau, seguiu-me a la taula.
És un cambrer, que és un robot humanoide, que ens portarà cap a una taula. Ah, que se'n va!
Ah! Hòstia!
Només acceptem personal de carn i ossos. Sobretot, de carn. Un restaurant Caníbal a Berlín. En Paula Molés. Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. En Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Del mató al tupí, amb Xevi Miró.
Obro camí de queixalades i un bap intens m'obre la nàpia i això és un somni làctic. Vivim un somni làctic.
No, m'he pogut resistir, he fet malament, perquè quan menges formatge, ara el greix el tenim aquí a la boca, he fet una queixaladeta, aquí mengen a boca plena a Toni Massanés i Philippe Regol, i Xevi, has fet bé, perquè de moment no has tastat cap dels formatges que ens has portat, perquè et toca parlar. Avui, ja ho sabeu, s'asseu a la taula del caníbal Xevi Miró, ànima de la formatgeria Llet Crua al barri de Sants, el nostre expert en formatges de capçalera, i aquí hem enxampat ara mateix en plena temporada de concursos, déu-n'hi-do. Per això avui ens preguntem, existeix el millor formatge del món, el d'Espanya, el de Catalunya, quins són els criteris per triar-lo? I ara mateix un grapat, Xevi, no sé, els vols dir tots, a concursos de fires a l'horitzó que persegueixen, doncs això, l'excel·lència, vendre més formatge, ara ho descobrirem. Per situar-nos, digue'ns sí, quins són les cites.
La setmana passada es va celebrar a Girona el Formatgem, que és aquest fòrum de formatges que s'havia celebrat ja fa 3 anys, la tercera edició, on allà ens vam reunir uns quants catadors i allà vam escollir entre els millors formatges de Catalunya. El 18 i 19 d'abril se celebra a Vic el Lactium, on tornarem a trobar-nos per tornar a escollir formatges. Aquesta setmana també es va celebrar a Madrid el Gourmet Quesos, el juny se celebren els Cincho, que porten ja 20 edicions. I una data molt interessant de cara al novembre és que se celebraran els World Cheese Awards, que aquest any és un concurs itinerant on es busca triar el millor formatge del món. Amb això ara en podem parlar, si voleu, perquè amb totes les reticències. I abans d'això ens trobarem també la Fira de Sant Armengol, que és una de les fires més antigues de Catalunya, que se celebra a la Seu d'Urgell i que també és molt, molt, molt interessant i divertida i recomanable.
Sí,
totes elles.
Jo aquest any no m'ho perdo, perquè ja va 2 anys en Armengol, se'n passes en Armengol, o sigui, octubre, Fira de Sant Armengol a la Seu. El Filip, vas estar a Girona, oi?
Sí.
El formatgem?
Sí,
bé,
sí.
Bé. Ens agrada que t'incloguin amb els tastos de formatge. Clar, la primera pregunta és que per què fem tantes fires i concursos?
Sí, a veure, torna a ser el mateix concepte que hi ha amb els Oscars de Hollywood o amb les estrelles Michelin. Ens
els
agrada que la feina ens la donin feta. Quan tenim aquell dilema de l'omnívoro que parlava l'antropòleg, que no me'n recordo el nom,
Michael Pollan.
Exacte, el Pollan. Que quan tenim molt per escollir ens bloquegem i no sabem què triar. Llavors els formatges, els concursos sí que ens ajuden a escollir, a triar un formatge, i a més ens ajuden a portar el formatge a la conversa, que parlem de formatges, que són dues coses que són molt i molt interessants.
Avui nosaltres escoltarem a la secció 3 persones que en saben molt, sobretot de concursos.
Sempre tu present en els meus pensaments, sempre jo mirant d'endreçar aquesta ment.
I la primera persona que escoltarem, Xevi, és el Bruno Cabral. A veure, explica'ns qui és.
El Bruno és el fundador d'una botiga de formatges molt xula que hi ha a Vic i que es diu La Caseïna. I el Bruno aquest any és el nou director de El Lactium, que és el concurs que se celebra això el mes d'abril a Vic.
A Vic. I ella ens explica, doncs això, què es mira, no?, quan jutgem un formatge. L'escoltem.
Això estem parlant ja d'anàlisis sensorials. Quan hi parlem d'això, parlem de qualitats organolèptiques, aspecte visual, l'escorça, la massa, la part interior del formatge, si en esquerda, si no en esquerda, si l'escorça és uniforme o no és uniforme, aroma, gust, tot això ve plegat quan fem l'avaluació del producte. I després, clar, cada cos de jurat, de cada taula de jurat, el seu coneixement. L'important és que dins d'una taula hi hagi diferents coneixements. O sigui, hi ha un tècnic, hi ha un botiguer, hi ha un productor, o hi ha persones que coneixen com és la producció i puguin valorar aquests aspectes de cada producte.
Ara, mira, ella ha introduït una cosa interessant, no? Qui pot ser jurat de formatges? El Filip va estar fa poc, deia, persones que coneguin com és la producció, que els agradi, doncs Filip seria un d'ells, el Toni, déu-n'hi-do, també podria participar, tu, ja ho sabem, Xevi, però qui, o sigui, de què depèn? Qui forma part d'aquests jurats?
Bueno, per una banda, t'han d'agradar els formatges.
Si no, sí, val si dir, no malament.
No val dir allò de m'agraden tots els formatges, però no m'agraden els tous, no m'agraden els de cabra. No, t'han d'agradar els formatges. Ajuda a haver-ne menjat moltíssim, evidentment, i tenir una mica de vocabulari per a l'hora de saber quins poden ser les maneres de descriure aquell formatge. Sí que va molt bé saber una mica com es fan tècnicament els formatges, perquè així es pots detectar els errors i pots detectar que una cosa que potser a tu t'agrada, potser és un error, perquè això pot ser. O sigui, per exemple, hi ha punts picants, és a dir, quan tu presentes un formatge, el presentes en una categoria. A mi un formatge a la meva botiga que no ha de ser blau, però que al final té una petita contaminació de fong blau, no m'importa, perquè això pot estar fins i tot molt bo. Però això és un error. Llavors això, en un concurs, generalment es considera que és un error. Al final, a més, quan estem jutjant formatges, quan estem catant formatges, sí que donem diferents punts. Ara, per exemple, en Bruno parlava de que hi ha una etapa visual. És a dir, tu mires el formatge si està ben fet visualment. També mires la textura. I això, evidentment, són punts. Però al final el que té més punts, com és evident, perquè al final estem parlant de menjar, és l'organolèptic. És que allò estigui bo. Perquè si allò no està bo, juguem una altra cosa. Vull dir, en principi, ara que estàvem parlant d'aquests productes, si no són bons, deixem-los córrer. Perquè, de fet, aquí és important. Llavors han de ser sostenibles, però això ja se'ls hi suposa, perquè si no ens presentarien a formatges artesans, d'acord?
És interessant dels concursos aquest doble perfil, el perfil expert i el perfil més d'usuari, com podria ser el Filip. Recordo que una vegada també em vau convidar a l'Actium a fer de jurat, perquè, a més, els que som usuaris aprenem molt dels experts. Veus això? Doncs això és una errada, o això fa olor de no sé què. Bé, una
les
altra...
Les dues coses.
Els dos perfils, vols
perquè,
dir?
Sí, perquè... Sí. I no m'enrotllaré, perquè no és el d'això, però...
Perquè no toca, no, ja t'has enrotllat.
Però vull dir que al final què és bo, què no és bo, i què és un error i què no és un error, hi ha d'haver una retroalimentació. Si no, acaba separant-se massa.
Ja.
O sigui, per un cantó t'han d'educar els experts, per l'altre cantó s'han de retroalimentar de la gent, del consumidor, interessat, evidentment, que li agradi. Perquè si no s'acaben, i us podria ficar molts exemples, i fins i tot algun paper científic que demostra que s'ha d'anar sempre dient molt bé, però això que nosaltres considerem bo continua sent el que la gent que s'ha interessat una mica, que n'ha menjat, que no sé què, ho considera?
Podríem relacionar amb l'art. Al final és virtuosisme o que és agradable. Saps què vull dir? Tècnicament pot ser impecable, pot ser un virtuós amb aquell instrument, però si aquella música no m'entra bé, deixem-ho córrer.
Sí, sí. Una altra intenció dels concursos, suposo, és que els formatges tinguin doncs, aquest punt de trobada i ajudar els apassionats del formatge a escollir doncs, el seu preferit, no? A guiar-nos una mica, no?
Al final són festes.
Exacte.
Al final el que fem és trobar-nos tota una sèrie de gent friquis del formatge i parlem de formatges, que és el millor que pot estar passant en el meu sector, perquè ja ens agrada parlar de formatge.
Això és el que ens explica la segona persona experta en tot això que escoltarem avui, que és la Mariona Rota, directora del Formatgem de Girona.
Té dues vessants, no?, l'objectiu del concurs. Per una banda, podem reforçar la qualitat dels formatges artesans catalans. És com una prova pels diferents formatgers i formatgeres i ajuda a voler millorar, a voler fer-ho millor i una mica intentar anar buscant cada cop més la qualitat dels diferents formatges. I l'altra, evidentment, una vessant més comercial. La gent, al final, triar entre tants formatges diferents a Catalunya, doncs costa moltíssim. I la gent li agrada basar-se en aquells que tenen alguna medalla, no?
Doncs sí, ens agrada basar-nos en aquells que tenen alguna medalla. De fet, avui el Xevi ens n'hem portat un guanyador del darrer formatgem.
Sí,
quin és aquest? Que ja l'hem tastat i ens ha agradat molt.
És el Teia, és un formatge que fa el Joan a Calcantré, això està a Sant Padó. És un formatge que va guanyar la categoria de pastes cuites d'ovella. I és un formatge que realment, tècnicament, és complicat de fer, és un formatge que no és fàcil de fer, és una tècnica que no és massa habitual a Catalunya, però en canvi doncs, en Joan l'ha sabut portar al seu territori i la fa excel·lentment bé.
Boníssim. Fins ara hem escoltat responsables de l'Actium, a Vic, Formatgem, Girona, però escolta, anem als concursos estatals, als internacionals, que això ja és un altre nivell.
Je vous parle en direct de cette 17e étape du Tour de France. Le peloton, énorme machine de muscles et d'acier, vient de s'élancer.
I si parlem del top, doncs aniríem, Xevi, als World Cheese Awards, el més conegut entre tots els premis i els premiats, perquè ells tenen aquelles enganxines, oi? Que veiem sovint en alguns formatges on diu, doncs això, World Cheese Awards, plata, no? Em sembla que va la cosa així, plata, or i tot això. Com funciona el World Cheese Awards?
Els World Cheese Awards tenen una manera de treballar una mica diferent a com treballen els altres premis. I per això, a més, es podria criticar, o hi ha qui ho criticaria, que hi ha un excés de premis. Perquè els World Cheese Awards realment s'hi pot presentar moltíssims formatgers. S'hi presenten 5.000 formatges, clar, a nivell mundial. I cada un dels formatges competeix amb ell mateix. És a dir, ells no fan una tria del millor formatge de cada una de les categories, que és com treballen els altres dos certàmens amb els quals hem estat parlant ara,
sinó que ells el que fan és et fan tastar un formatge, que jo ho he hagut de fer, tastes aquell formatge i dius aquell formatge, comparat amb ell mateix, comparat amb els formatges que has menjat a la teva vida, estaria en una categoria de bronze, de plata o d'or. I llavors, entre tots els ors, es va buscar quin és el millor. Llavors, en aquest cas, sí que competeixen entre ells mateixos, d'acord? Mm-hmm. Però sí que és una manera de treballar una mica diferent.
Clar, perquè jo recordo, no? Jutgem. Pasta curada, no? D'ovella. I aquests van tots junts.
Exacte.
Pasta rentada de cabra i tots junts.
Exacte.
Awards i awards no, tots mesclats.
Ells et diuen...
Amb la mateixa taula.
Sí, quan tu et poses en una taula de catador, et diuen, mira, aquest formatge que estàs a punt de tastar és un formatge de pasta cuita alpina, és a dir, anem a suposar, és un comte o és un manxego o és un Idiazábal. No et diuen la paraula Idiazábal perquè no et volen condicionar, però sí que et diran que és un formatge fet amb llet crua d'ovella i pasta prensada. Jo generalment, com que ja porto molts anys menjant Idiazábal, doncs puc detectar que jo és un Idiazábal, però aquell formatge competirà amb ell mateix. És a dir, jo decidiré en aquella taula si aquell formatge mereix tenir un segell de bronze, de plata, d'or, o mereix no cap segell. Vale? I allà ho triem, això. Llavors, és el que diu... ells el que et diran, l'organització dels Watches Awards, el que diuen és que el formatge competeix contra ell mateix.
Interessant. Bueno, els escoltem, oi? Perquè tenim a la Luisa Villegas, que és secretària tècnica dels Watches Awards, i ens explica, doncs, això, el perquè del prestigi d'aquests premis.
Estos son como los Oscars, o sea, todos los directores de arte, todos los directores cinematográficos quieren competir contra los mejores, porque si están haciendo algo muy bueno, ¿por qué no dejarse agasajar, ¿no?, por un premio que te lo está reconociendo? Si tú estás haciendo algo a nivel internacional, en el que hay un catador de la India, un catador de Kazajistán, que ha dicho que ese queso es... maravilloso, ¿por qué no escuchar esa respuesta? Y no solo el de tu cliente local, el de tu... Eso sí, muchas veces esto es un reconocimiento internacional para seguir vendiendo en lo local. Pero ¿por qué no vas a tener una medalla si eres muy buen jugador? ¿Por qué no alguien te va a decir realmente eres bueno en esto?
Bueno, interessant aquí el perfil, no?, que us deveu trobar jutjant gent de tot el món, òbviament.
Sí, ens trobem gent de tot el món i, clar, aquesta resposta de Luisa era per parlar de, perquè, per exemple, hi ha formatgers a Catalunya que senzillament no es presenten als Watches Awards,
clar,
perquè tot el que tenen ho tenen venut. Llavors sí que els hi pot fer gràcia presentar-se a Catalunya perquè estan parlant amb altres formatgers i perquè d'aquesta manera hi ha aquest debat que parlàvem, però amb els Watches Awards a vegades els hi queda com una mica massa lluny. També els hi passa amb els gourmet quesos de Madrid, clar, o amb el cincho de Zamora, d'acord? Però, bueno, és el que deia la Luisa en aquest sentit. Vull dir, al final és un reconeixement que no està mai de més i al final doncs és xulo i forma part d'aquest debat del que estàvem parlant.
Curiositat, quants formatges pots arribar a tastar en una jornada fent de jurat amb un d'aquests premis?
Se'n poden arribar a tastar 50 formatges en un parell o 3 d'hores.
50. Vale, com recetegem la llengua? Com la recetegem? Poma, aigua...
A mi m'agrada fer-ho amb... Evidentment, si bec vi, acabaria molt malament. Llavors, jo generalment... L'aigua generalment no t'acaba netejar bé la boca i llavors el que fas és poma. Moltes vegades menges poma àcida, que és el que et va millor. Se'm pregunta... Ara, et satures? Bueno, evidentment no jutjaràs el mateix el primer que l'últim. És interessant, perquè sempre ho fem, és anar tornant, o sigui, anar fent una mica de
tornar judici. Enrere, de record,
sí,
de recordar.
Perquè t'has, al final és movible tot això, saps? Vull dir, llavors el primer i l'últim no tindrien la mateixa com la mateixa manera d'allò. Però no he arribat mai al meu punt de saturació, encara no hi he arribat.
Ah, tot això també té algunes contradiccions, ara en veurem algunes.
Sembla un peixes però sóc un seductor, no pot jutjar el formatge per la seva olor.
Contradiccions, Xevi, de tot això, que ja sabem una mica com funciona, quines són les seves intencions. Ens deies fa poc, escoltes, que els formatges poden canviar de sabor depèn del moment de l'any. I com ho juguem, això?
Bueno, el primer que hem de tenir tots molt clar és que és un joc. O sigui, clar, si tots tenim en compte que és un joc, clar, la pena és, o la pena, o amagat aquí, és que és un joc que la gent s'hi guanya la vida. Llavors, un formatger li pot canviar moltíssim la vida si ja guanya una medalla d'or a nivell mundial. Per exemple, la formatgeria Quesos y Besos fa uns anys va guanyar el millor formatge del món, estaven a l'Estanova Romana, a Jaén, i realment van començar a haver de produir moltíssim perquè la gent els hi feia moltes peticions d'aquest formatge. Però hem de ser conscients de que, bueno, que allò és una loteria, per dir-ho manera, que els va tocar perquè fan un bon formatge, no pas perquè els hi hagi tocat com aquell que tot juga a loteria, però és això. És evident que els formatges canvien, tenen temporalitat, és evident que el jutge o el catador també influencia moltíssim, que és molt subjectiu. Ara hi ha un equip de gent molt interessant aquí a Catalunya que estan creant un panel científic de tastador de formatges artesans catalans que ho estan intentant parametritzar tot una miqueta, i és molt xulo això que estan fent. Clar. Però igualment, al final sempre hi haurà, al final sempre hi haurà un punt subjectiu. O sigui, és impossible, perquè al final estem parlant de sensacions.
No? Sí.
Llavors, és un joc. El millor formatge del món existeix?
No.
Existeix la millor pel·lícula del món?
No.
Però cada any hi ha uns Oscars a la millor pel·lícula de l'any. No s'han presentat totes les pel·lícules. Ningú ha vist totes les pel·lícules del món que s'han fet aquell any. Vull dir...
El millor restaurant del món, tampoc.
Exacte. Ara, que és divertit, que o sigui... Escolta, és una mica com quan juguem a superherois, o quan som petits jugàvem a que volíem volar, ja sabíem que no volàvem, però és que ens costava poc externalitzar aquest sentiment i fer veure que això passava. Doncs una mica estem demanant això, divertim-nos. És evident que hi ha uns paràmetres que si el formatge està mal fet i punt, punt de pelota. Però si el formatge està ben fet, llavors a partir d'aquí entra totes les nostres experiències, tot el nostre background, la nostra magdalena de Proust particular, el que tu vulguis, que ens ajudarà a triar aquell formatge com el que més ens agrada. I ja està, i no passa res. Vull dir, no ens esparraquem aquí les samarretes ni ens fem defenses aferrissades, perquè al final es tracta de jugar. Clar. I sense ser, doncs, massa... ser una mica més pragmàtic. No podem ser massa dogmàtics amb això.
I tots contents. Propera cita a l'Actium, a Vic, mitjans d'abril, i després les que vindran, que ja les anirem recordant. Gràcies, Xevi Miró, com sempre, per la teva capacitat didàctica, per aquests formatges que estem gaudint. I ara anem amb Filip Regol, algú al qui m'atreveixo a dir que no li molestaria gent ser jurat de formatges any rere any, rere any, rere any.
En absolut.
L'especialitat, això ja ho sabeu, que un cop al mes ens la porta Filip Regol, el nostre crític gastronòmic de capçalera. Ja sabeu, sempre ho diem, que podeu llegir les seves crítiques, que són molt més que crítiques, al seu blog Observació Gastronòmica, i també el podeu seguir a Instagram. A Toni Massanés encara i Xevi Miró, ja pots menjar, ara que et donem pausa per parlar. I avui, Filip, escolta, ens vols parlar d'un bar? Que a més té el nom així, Bar Dijous. Algú ha estat al Bar Dijous, a banda del Filip? No, jo tampoc. Obert fa poques setmanes, vull dir que hem tingut poca oportunitat, però em sembla que ja allò gairebé està morint d'èxit, no ho sé, però bé. Situat al carrer Consell de Cent, a l'esquerra de l'Eixample de la capital catalana, el projecte lidera una cooperativa, em sembla, amb uns 25 socis, o sigui, això el fa especialment interessant. Ara ens parles de l'oferta, perquè ja has menjat fa poc, però també reflexionarem una mica sobre el concepte de bar, no?
Bueno, ara tot vol ser bar, bodega, barra, és com voler treure importància a l'assumpte, no? No volem gran restaurant, bueno, no volem o no podem, no sé, ja veurem. I ara tot vol ser humil, amb petits equips, cooperatives, una barra, i això ho trobem a nivell de barri, i ho trobem també a nivell més car, fins i tot. He visitat també fa uns dies el bar Milagros, que és la part de Barcelona, Sant Gervasi, amb preus una mica elevat, que és un bistró francès, però vol ser bar també. Els noms són sempre importants perquè signifiquen cosa, no? Com no volem dir restaurant, ja sempre que és un compromís ja que fa por, no? No sé. O perquè la gent ja no sé si s'ha cansat de massa formalitat i de coses massa encotillades, vol la informalitat, i encara que després el Bar Milagro pot deixar 100 euros, 120 euros o més, eh?
Sí, el nom, importància del nom, no? Ara pensàvem la bodega Josefa de l'Oriol Lager.
Sí, encara no l'he visitada.
Encara que acaba d'obrir, però és aquesta idea, no?
Sí,
bar,
sí.
Bodega...
Exacte, és tendència. O aquest Bar Dijous, que seria també una mica el fill petit del Bar Gol, de Roger Soler, al carrer Tamarit, crec, que està al barri de Sant Antoni, que fa també, bueno, retorn de l'esqueixada, el capipota, els macarrons, el fricandó... Hi ha un retorn claríssim. Si ja fa uns anys ja diem, dèiem que era impossible trobar bons fricandós i macarrons a Barcelona, doncs ara hi ha una tornada clara. Per motius ideològics o per motiu de preus, perquè tothom ja no pot pagar-se aquest preu de l'alta cuina o de la taverna gastronòmica, que ràpidament són 100 euros. Llavors, gent que vol gastar potser 30 euros al bar dijous.
Amb 30 euros dinem o sopem al bar dijous.
Exacte. Sí? Exacte. Hi ha com una moda de la informalitat i de plats una mica reconeixibles.
I ells com a reclam, em sembla també, no? El tema dels esmorzars de forquilla, que també el volen posar molt en valor, no?
Sí.
Els ous, no? Ous ferrats, truites, plantats...
Sí, el que havia fet també el Bargol i altres bar o restaurant de Barcelona i el que fa potser molt restaurant que són molt conegut, no? Doncs sí, hi ha una carta més reduïda al matí i a partir de la una, un i pico ja comencen amb la carta... normal. I estan oberts fins a les 11 de la nit. És a dir, que jo hi he anat a les 5 de la tarda.
Ah, i què era això? Un sopar aviat?
Bueno, jo són els meus horaris que...
És l'hora del té, això, eh?
Són molt particulars, sovint. I no, volia tranquil·litat, no? Per dir de tranquil, perquè està ple. I a les 5 de la tarda no hi havia pràcticament ningú, poca gent que estava prenent un cafè. Però la cuina funciona. És a dir, i pots anar a les 6 de la tarda i jo crec que és la millor hora.
Perquè quin plat dels que has tastat et faria tornar al bar dijous?
Mira, això sempre és una pregunta a mi que m'agrada, perquè ha d'haver en un restaurant un plat que et faci tornar. És l'imatge mental que tu conserves d'aquest restaurant i que et dius, aquest restaurant és... Jo havia conegut la cuina de Joan Vallès, parlem del cuiner ja,
sí,
de Joan Vallès al Bar Gegant de Poblenou, que va tancar per problema amb els socis o no sé. I per mi, jo recordava el fricandó, que era fantàstic, fantàstic. Doncs, hi he anat en part pensant en el fricandó. Potser aquesta vegada pensaria en el suquet de rap molt bo, molt fi, molt elegant, molt sabrós, i el fricandó aquesta vegada, clar, estan treballant moltíssim, i el fricandó li he dit una mica, jo faig de crític, no? Tu saps? Que s'havien vist la cara, la carn i el suc,
sí,
mica poc temps. No havia intercanviat fluids lo suficient i estava una mica la carn una mica, i me l'ha reconegut. Estan treballant moltíssim, massa, i llavors i tal, però això es corregirà. Joan fa un fricandó del millor de Barcelona, sense dubte. No l'has dit, està tot clar.
Una altra curiositat, per cert, he vist a la carta pasta catalana. Per curiositat, saps si són macarrons? Perquè, escolta, no sé si han sucumbit al boom dels macarrons.
Evidentment
sí.
Sí.
Vaja.
El que passa és que estava fent el sofregit i no he pogut estar el famós...
Ah, clar, és que vas a les 5 de la tarda i encara no tenim els plats fets.
Bueno.
Doncs que, va, que si ara està molt ple i vagin d'aquí unes setmanes, perquè ens passa molt que amb tantes apertures, tothom hi va. Aquesta febre, pel millor croissant, millor abans que facin un altre concurs, millor formatge, no sé què, i després al cap de 2 mesos, com que ja han vingut 3 coses més, ja està.
Ja no. Bueno, doncs intentarem anar quan puguem, no?
Sí,
això ho intentarem. Bar dijous...
Jo crec que ha de ser la casa de menjar del barri, barri, sí. Són restaurants que no han de convocar a tot el gran públic de Barcelona. Han de funcionar a nivell de barri i fer la clientela a nivell local.
Tant de bo.
Sí, és això l'interessant, seria l'interessant, no?
Exacte.
Perquè ara un gourmet de Sant Gervasi no cal que vagi corrent ara al bar dijous perquè l'ha vist a tot arreu i tot això. Això no té sentit. Ha de funcionar mesos i anys que ven amb això, amb una clientela local que vol menjar una bona verdura amb patata i mongetes, amb una mica de papada. Doncs troba al costat de casa teva algú que et fa una bona verdura, doncs això.
Interessant reflexió. Fem la carta als Reis. Els nostres veïns de Sant Gervasi, no cal que aneu al bar dijous i ho deixem pels veïns o els de Sants o, tota, o tothom que hi vulgui passar. Ja ho sabeu, bar dijous a l'Eixample de la capital catalana, dijous, perquè em sembla que diuen ells que és quan es trobava millor producte als mercats, els dijous, no sé.
I a la cuina també, els cuiners diuen que el dijous és el millor dia, abans, quan es tancaven diumenge i dilluns, el dijous és quan tenien ja la carta pletòrica i tant, tota la carta, tot el producte perfecte per a afrontar el cap de setmana.
Cap de setmana. Gràcies, Filip Regol, Toni Massanès i Xevi Miró, trio de cervellets avui impagable al restaurant Caníbal. Bona Pasqua. Bon Sant Jordi. És que no ens veurem, potser, d'aquí Sant Jordi. I ens retrobem aviat, que aviat ja serà tard, perquè si us estic desitjant bona Pasqua i bon Sant Jordi, però bé, ens retrobem aviat pels carrers.
Tan aviat com pugui, sí, com pugui ser.
Adeu, adeu.
Adeu. Adeu.
I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Comet, Domènec Subirà, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
Que no sigui un xuxo que tu el mossegui si rebossi la crema per tots costats, perquè no per ver ni més serà més bo, no? Però un xuxo ha de ser capaç d'amb dos queixalades, tres, dius, hòstia, semblava molt gros, però me l'he cruscut, no?